Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Una de les bones notícies del dia és que és divendres. És divendres, sí. Aquestes hores, si no sé què és divendres, malament, eh? Doncs cert, és divendres i falta poc ja per acabar de treballar possiblement per moltes persones, altres preparant el dinar, altres doncs pensant ja en què farem aquest cap de setmana i altres pendents de la ràdio, de Cope Catalunya i Andorra, d'aquestes converses veterinàries amb els amics del Col·legi Veterinaris de Girona i, com no, amb els amics del Centre Verd. Donem la benvinguda a tothom ara mateix aquí i en especial al nostre convidat del dia d'avui, que és en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, com estàs?
Benvingut. Bon dia, molt bé.
Què tal això? A punt per al cap de setmana ja?
Fantàstic divendres.
Fantàstic, sempre són fantàstics els divendres. Això és una cosa que no acostuma a no fallar gaire. Molt bé, doncs, Xavier, recordem que en Xavier Bernils, que després la gent ens diuen aquest veterinari que tenim on el podem trobar, doncs el Centre Veterinari Girona, a la ciutat de Girona.
Exacte, sí, aquí a Girona, al centre, al carrer Emili Graït, número 19.
Perfecte, doncs ja un cop situat amb en Xavier, anem a avançar quin serà. Bé, anem a parlar dels temes del programa d'avui. Avui anem a parlar d'un tema que les persones ens espanta una mica, els que no són professionals de la veterinària ens espanta molt, perquè quan arribem a aquest punt és que tenim el nostre animal doncs amb un problema que vosaltres ens intenteu ajudar o solucionar o si menys solventar de la millor forma possible. Parlem de cirurgia, que ningú s'espanti. Parlem de cirurgia, doncs, les més habituals a la clínica, a la pràctica de la clínica veterinària, amb gossos i amb gats. Xavier, què és el que més feu els veterinaris quan porteu el nostre animal al quiròfan?
Bé, el que més fem, afortunadament, és cirurgia preventiva, que en diríem.
Ah, molt bé.
Sí, és a dir, les esterilitzacions. Ah. Esterilitzacions i castracions, femelles i mascles. Aquesta és la cirurgia que més es fa. Jo la faig cada dia. Vull dir, imagina't si és freqüent, Cada dia tinc o una castració o dos, o una esterilització de femella, sempre, de gossos, gats, i no m'agradaria oblidar-me dels conills, les cobaies, les fures, etc. perquè tot aquests...
Molt populars.
Molt populars cada vegada més, i també es fan esterilitzacions. I això en diríem cirurgia preventiva. Per què preventiva? Doncs, evidentment, perquè prevenim els embarassos no desitjats, però sobretot nosaltres, des del punt de vista veterinari, són preventives perquè ens estalviem moltes enfermetats que van associades al sistema reproductiu, sobretot en femelles, en mascles també, si vols, ara ho dividim una miqueta, però fent l'esterilització reduïm molt el risc d'enfermetats que poden tenir les femelles quan són adultes, i que no les hem fet criar, o que les haguem fet criar també pot passar, però hi ha aquest rumor típic, no? Escolta'm, la gossa o la gata ha de criar una vegada a la vida per no té per què, i que criï no l'eximeix de patir qualsevol malaltia d'aquestes que, si vols, comentarem.
Quan ens hi posem els propietaris i decidim que hem d'esterilitzar el nostre animal, una pregunta que ens fem tots. Quin és el moment més convenient? Esperem a fer-ho abans de que arribi aquell moment en què tenen el cicle? Esperem a que sigui més gran perquè, pobrets? Això és un embolic, pel propietari?
És un embolic pel propietari i pel veterinari, entre cometes, perquè hi ha dos corrents molt marcades, els americans i els anglesos, d'acord? Són dos grups molt
interessants. Que no es posin d'acord amb això és molt estrany. Es posen d'acord gairebé tot,
Doncs amb això no és que no es posin d'acord, sinó que uns tenen la teoria de que és convenient fer-ho abans del primer zel de la femella i els altres diuen que és convenient esperar que passi el primer zel. D'acord? Els dos tenen motius per dir una cosa i l'altra. El que sí que es posen d'acord i que és molt important és que si esterilitzem les femelles abans de l'any i mig d'edat, redueixen el risc de que la gossa pateixi tumors de mama durant la seva època adulta fins a un 85%. Ojo, que és molt important això. D'acord? Estem parlant de tumors de mama, que és una patologia molt habitual que ens trobem en femelles. En gosses són importants, tot i que la majoria de vegades tenim la fortuna de que són benignes. En gates són molt importants i la majoria de vegades són malignes. Per tant, ja no només per el tema de les cries, que és el que comentàvem abans, sinó que es veu que si es fa abans de l'any i mig, abans de l'any i mig, per entendre's, és a dir, abans de l'any i mig, però molt abans, no se sap si és millor als 6 mesos, als 7, als 8. El que sí que està clar és que si ho fem després de l'any i mig, no, aquesta estadística no és tan bona. Per tant, això és algo que nosaltres sempre tenim present. Si algú ens ho pregunta, dic, mira, és igual si és abans del primer gel o després del primer gel, perquè hi ha dos corrents que les dues tenen les seves parts de raó, però sí que fem-ho, sisplau, abans de l'any i mig, perquè així ajudem molt a que aquestes patologies no es desenvolupin.
Amb unes xifres com les que has donat, realment és que és com si es té la possibilitat de fer-ho com per posar-s'hi, perquè és que realment, si no volem que el nostre animal doncs, es dediqui a criar, si no és el cas, doncs, des del punt de vista de prevenir, el més sensat sembla, doncs, aquest 85% que comentaves, no? Doncs, de poder-ho fer, i més de la forma que ho feu avui en dia els veterinaris, no? Que tenim una pràctica quirúrgica, doncs, moderna, segura, i amb uns resultats espectaculars, no? I dic espectaculars en mayúscules.
Sí, la veritat és que sí, i ara tenim la sort de que tenim diverses possibilitats de fer aquestes cirurgies, la que s'ha fet tota la vida, que és la laparotomia, és a dir, obrir la paret de l'abdomen i manualment extreure els ovaris i la matriu, que aquesta s'ha fet tota la vida i es segueix fent i és molt segura. Avui en dia hi ha mecanismes i sistemes de control d'anestèsia molt segurs, i també tenim l'oportunitat avui en dia de fer la cirurgia mínimament invasiva, que la temporada passada vam fer un programa, recordo que vam parlar d'aquest tema, i que no vol dir res més que és la laparoscòpia, és a dir, ho fem amb unes camaretes que introduïm dins de l'abdomen i hem de fer dos tallets de mig centímetre cada un. Per tant, des del punt de vista de riscos minimitzem molt els riscos, i des del punt de vista de recuperació de l'animal, doncs escolta'm, són animals que surten de la clínica el mateix dia de la cirurgia corrent i com si no hagués passat absolutament res, perquè tenen molt poc dolor, per no dir-te res. Llavors, tinguent en compte tot això que hem dit, doncs jo crec que, si és el que tu dius, no tenim pensat fer criar la nostra mascota, és molt recomanable fer-ho. És una cosa que...
Amb les dues tècniques es treuen ovaris i matriu o canvia en funció de la tècnica?
Canvia en funció de la tècnica. Uh-huh. És a dir, amb la... podem treure-ho tot. El que sí que és veritat que abans es deia que era molt important treure la matriu perquè, si no, podíem fer una cosa que tècnicament en diem piòmetre de munyó, és a dir, que es podia acumular pus dins de la matriu si no la traiem, però els últims estudis indiquen que això no és ben bé així. Per tant, normalment, si fem una laparotomia, és a dir, si obrim l'abdomen, ja per costum, sobretot els veterinaris que portem molts anys fent cirurgies, traiem la matriu i els ovaris, no ens costa massa, no és massa diferència, però amb la laparoscòpia, amb les camaretes, normalment traiem només els ovaris. També podríem treure la matriu, no hi ha cap problema, però el forat hauria, la incisió hauria de ser més gran, i llavors, doncs, mira, fer una balança, doncs es decideix només treure els ovaris, en principi.
Bé, jo dic que qui no ho hagi vist és per veure-ho, perquè quan ho feu amb la laparoscòpia realment sembla que feu màgia, perquè jo he vist deixar una gossa per esterilitzar-la, i una gossa més a més gran, deixar-la doncs a les 10 del matí i deixar-la saltant i cantant, com qui diu, i anar-la a recollir a les 3 de la tarda i recollir-la saltant igual, i de preguntar-li al veterinari, escolta'm, no t'has confós de gossa? Segur que és aquesta la que li has fet això? I dit, no, sí, ja està fet.
És impressionant, la veritat és que...
És com màgia, no?
Sí, tenim la sort, a més tenim la sort que ara estem com a l'última, com si diguéssim, amb aquest tipus de tècniques, i nosaltres el feedback que tenim dels propietaris és espectacular. És una miqueta més car? Sí, que és una miqueta més car, però escolta'm, jo crec que val la pena si, d'allò, perquè és que la gent al·lucina quan veuen aquest...
Home, jo, clar, comparant les dues metodologies i el que comporta després les dues metodologies, clar, és que no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Perquè pràcticament el que has de fer després d'aquest tipus d'intervenció amb la laparoscòpia és pràcticament res, cuidar de dos puntets que no és res. Clar, que l'altra és una cirurgia amb una cicatriu llarga, gran, no? I amb problemes de que no es toquin, no?
Exacte, és el que tu dius, sobretot pel propietari és molt més còmode, no has de netejar els punts, no has de portar la campana, no, vull dir, l'animal, evidentment, té molt menys dolor, i del propietari també, la feina és molt poqueta cosa, sí.
Realment, veure que l'animal no pateix i veure el propietari de l'animal feliç, també suposo que vosaltres deu ser doncs, un estímul important,
sí,
no?
Sí, a nosaltres ens agrada molt, nosaltres també ens estimem els animals, evidentment, no és que ens agradi especialment, doncs, que un animal després de la cirurgia, doncs, tingui dolor, que no vulgui menjar, que es trobi malament. Llavors, clar, nosaltres sempre que podem recomanem aquest tipus de cirurgies.
Bé, jo començo el programa deia que avui parlaríem de coses que quan hi arribem és que els propietaris d'animals ens preocupem moltíssim, i quan el veterinari ens deu la mala notícia de que el nostre animal té un tumor, aquí sí que ens espantem molt. I a més, crec, Xavier, que en veieu molts de tumors, no?
En veiem moltíssims. I jo crec que es veuen més ara que abans, no perquè n'hi hagi més, evidentment, sinó perquè els diagnostiquem més.
Clar.
I tumors, no, quan sentim la paraula tumors, moltes vegades la gent s'espanta. Ostres, sí. Un tumor, l'animal es morirà. No, no té per què. Un voltet a la pell, petitet, ja és un tumor.
Clar.
Pot ser un tumor bo, pot ser un tumor maligne. Llavors, sempre que trobem un voltet en el nostre animal, per petit que sigui, és convenient portar-lo al veterinari. Nosaltres ens ho mirem. Normalment podem fer una citologia, podem extreure'l directament, fer una biòpsia, però si l'enganxem a temps, normalment els resultats són molt bons. Però ens trobem molt freqüentment amb tumors, sobretot de pell.
De pell. Sí. Té a veure que estigui moltes hores aquest animal prenent el sol, amb el tema?
En principi no. Sí que és veritat que segons el tipus de capa de l'animal, de capa vol dir del pèl, del color del pèl,
sí.
Per exemple, els gats de color blanc, doncs són més sensibles a patir alguns tipus de tumors, sobretot a la zona de la cara, de les orelles, que són zones més sensibles, que venen una miqueta associats a si han estat massa exposats al sol, però per norma general no ens hem d'espantar ni hem d'impedir que el nostre animal prengui el sol, perquè en principi no tenen massa relació.
Un cop tret el tumor, què passa?
Un cop tret el tumor, el que normalment fem és biopsiar-lo. Uh-huh. Si es biopsia, segons el nom i cognom que li posin en aquest tumor,
sí.
Doncs hem de prendre unes mesures o unes altres. Normalment, si l'agafem a temps i fem una extirpació completa, que és la que normalment s'intenta, doncs en principi no s'ha de patir gaire més, i això segueix el seu curs normal, de controls habituals, de quan anem al veterinari, doncs comentar-li, escolta'm, aquí va tenir un tumoret, si no se'n recorda, i ho comprovem, que no surti cap més bulto, i en principi, ja et dic, afortunadament, la gran majoria de tumorets que anem traient avui en dia, que en traiem molts, tenen un pronòstic molt bo.
Molt bé, anem a parlar d'altre tipus de cirurgies que també us porta a la pràctica habitual de la veterinària, de les digestives. I unes, dintre de les digestives, unes de molt desagradables, que és quan el nostre animal ha menjat allò que no tenia que menjar, i això crea un problema enorme, no? Hi ha alguns de molta urgència, per cert.
Molta urgència, n'hi ha de molt... Això també ens trobem bastant comú, és una de les cirurgies més típiques que tenim, sobretot en cadells. En cadells tenen la mania de posar-s'ho tot a la boca,
sí.
I des de pedres fins a roba, fins a les piles del mando de la tele, el cargador del mòbil... Llavors, sí que ens trobem amb bastanta casuística d'aquest tipus, i una miqueta podríem comentar el mateix que hem dit abans. Tenim la sort de tenir avui en dia tecnologies que ens permeten fer aquest tipus de cirurgies amb molta més celeritat i amb molts menys efectes secundaris que antigament. Sobretot si estan des de l'estómac en amunt. No és el mateix que el cos estrany, que li diria més així, això que s'ha passat l'animal, estigui des de la boca, passant per l'esòfag fins a l'estómac, que aquí podem introduir una camareta, el que comentàvem abans, la laparoscòpia,
sí.
I extreure-ho sense haver de fer una incisió en l'animal, i la recuperació és immediata, que si ja passa de l'estómac en avall. Normalment les més greus són quan ja passa de l'estómac en avall. Per què? Perquè s'obstrueix l'intestí, i és quan trobem el nostre animaló, doncs, que no para de vomitar, que té molt de dolor, molt mal de panxa, que no es vol moure, i aquestes cirurgies sí que són molt urgents i molt greus. Si té un cos estrany dins de l'estómac, si té una pilota dins de l'estómac, no és una cosa molt urgent, perquè allò, a part de posar una miqueta d'irritació a l'estómac, no produeix cap cosa greu i urgent. Per tant, podem tenir el marge tranquil d'intervenir. Però un cop s'ha obstruït l'intestí, aquí sí que és molt greu, i aquí sí que no hi ha opció de fer-ho amb la laparoscòpia. Aquí hem de, evidentment, obrir l'abdomen i obrir l'intestí i treure el cos estrany. Sí.
Molt bé. Ara que ve el bon temps, que estem ja de cara a bon temps, que hem tingut un hivern molt estrany, no? Arriba el moment en què sortim, portem els nostres animals, el nostre gos, per exemple, a la platja, no? I aquí arriba quan se'n passen a l'ham de pescar, no? Un clàssic
doncs,
de...
És un clàssic, sí, això no? És un clàssic, sí, els hams. I són molt perillosos, els hams. Evidentment, queden clavats, i per sí. Treure'ls després és, doncs, és... I normalment tenim la mala sort que queden clavats a l'esòfag. I a l'esòfag és un lloc de difícil accés, si és que hem d'obrir amb la camareta, com dèiem abans, amb la laparoscòpia, i tenim fàcil accés, el que passa que moltes vegades no som capaços de treure l'am amb la laparoscòpia, perquè els ams ja sabem que estan fets, doncs, evidentment, per clavar-se i que costin molt de desclavar.
Clar.
Llavors, vigilem molt on anem a portar el nostre gos a la platja, si és una zona de pescadors, de no pescadors...
Vigilem, perquè, sí.
Sí, vigilem. I m'agradaria comentar una coseta,
sí,
que ara que he dit això d'aquest temps que ve ara i l'estiu, que és la processionària, l'oruga dels pins, d'acord?
Sí, sí.
I ens estem trobant a la clínica, mira, aquesta setmana passada vam tenir un parell de gossos ingressats, que n'hi comença a haver, i moltes, i no només a la muntanya, eh? Vull dir, aquí a Girona mateix doncs tenim la desgràcia de que també en tenim. I és molt, 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 molt important que si tenim la mínima sospita que el nostre gos ha pogut tenir contacte amb una processionària, anem corrents al veterinari. Pensa que per ells és molt greu, els hi produeix una irritació espectacular, una reacció al·lèrgica molt forta a la llengua i a la boca, inclús poden arribar a perdre una part important de la llengua i de la boca, a part del dolor que els hi causa.
Doncs, per favor, vigilin, que... Uf, horrible, eh?
Sí, és una cosa que cada any ens hi trobem, i ja et dic, ho comento perquè justament aquesta setmana passada, tot i que encara estem al mes de febrer, doncs, per desgràcia, hi hem tingut dos casos de picades de processionària. I com ho podem veure, això? Doncs l'animal saliveja molt, d'acord? Uh-huh. Comença a fer una salivera molt espectacular i es comença a inflar la llengua. Llavors, a la mínima que veiem això...
És una reacció molt espectacular, sí. I llavors, ràpidament, corrents al veterinari.
Normalment són animals que s'han de quedar ingressats, sí, amb medicacions una mica fortes, perquè no...
Bé, una altra cosa que feu els veterinaris amb la vostra pràctica habitual són les biòpsies, no? Imagino, quan veieu que una cosa, això que serà, doncs s'ha d'estudiar, no?
Exacte, les biòpsies són també una cirurgia rutinària que fem molt habitualment. Afortunadament, cada vegada se'n fan més, perquè la gent està més conscienciada de la importància que tenen. Moltes vegades, doncs, ja et dic, en una visita rutinària, en una analítica de sang normal, doncs, per exemple, trobem uns paràmetres alterats, jo què sé, et diria del fetge, no? Per exemple, llavors... El següent pas, fer una ecografia, evidentment, i mirar què està passant aquest fetge. Moltes vegades amb això no és suficient per poder diagnosticar el que passa, i llavors doncs, tenim la sort de que amb els sistemes actuals de diagnòstic doncs, podem fer biòpsies de diferents parts internes de l'animal sense causar gran dolor ni grans problemes per ell. Llavors, nosaltres... Avui en dia, afortunadament, ens trobem que la gent està molt disposada a fer biòpsies i a fer el que deies abans, que és la medicina preventiva.
Uh-huh.
És a dir, abans de que veiem que allò està fallant d'una manera exagerada, mirem-ho abans, fem una petita biòpsia, que fem una petita mostra, per l'animal no suposa un gran trasbals, i ens dona molta informació per poder actuar abans de que allò vagi a més.
Clar. Xavier, anem a preguntar-te què són les oronoscòpies.
Bueno, això no vindria a ser res més que el que dèiem, eh? És a dir, tenim l'instrumental necessari per poder mirar tota la zona oronasal o tot el que vulguem comprovar sense haver d'obrir ni fer cap incisió a dins.
O sigui, això ja és un dels avenços que teniu els veterinaris avui dia i que doncs, dona tot aquest menú de possibilitats que són fantàstiques, no?
Sí, exacte, és que és això. És hem de tenir molt en compte que abans fer segons quines proves en els animals comportava un malestar pel propietari, sobretot, un postquirúrgic, un 10 dies després l'animal no estava en condicions, havies d'estar molt pendent d'ell, i avui en dia amb aquests sistemes que tenim, doncs ens ho posa molt fàcil, la veritat.
Xavier Barrils, amb el que ens has explicat avui de les cirurgies que feu a la clínica veterinària, amb el tractament i l'extirpació, per exemple, dels tumors, amb les cirurgies i les biòpsies, viuen més els animals, gossos i gats, avui dia que fa 30 anys?
Viuen més perquè detectem abans les patologies, perquè la gent està més conscienciada de que són un mes de la família i que han d'anar al metge igual que anem nosaltres, i al diagnosticar abans els problemes, evidentment, allarguem la vida dels animals. I, ostres, tenim animals a la clínica de 20, 22, 25 anys, una gata de 25 anys que teníem molt de carinyo, desgraciadament ja no hi és, però vull dir, veiem animals que jo quan fa 15 anys feia de veterinari, jo crec crec que era impensable trobar-me un animal d'aquesta edat, i no un, sinó que en trobem diversos.
I no només podem dir que es pot viure més, sinó que, sobretot, el que podem dir és que es pot viure millor, no?
Millor, exacte. Aquesta és la finalitat del veterinari, intentar que l'animal visqui el millor possible. Evidentment, per desgràcia, viuen molts menys anys que nosaltres, i això és una cosa que hem d'assumir, moltes vegades costa, però els anys que visquin, que els visquin amb la qualitat de vida que es mereixen.
I que els veiem, doncs, suportar, si tenen una d'aquestes malalties, doncs, almenys que puguin portar-les, sobreportar-les el millor possible, no?
Sí, tenim la gran fortuna de que la veterinària, la medicina veterinària, ha avançat a un nivell tan espectacular que enfermetats que abans era pràcticament impensable que l'animal, com podria ser, ara se m'acut, la leishmaniosi, per exemple, que abans era impensable que un animal pogués viure amb qualitat de vida tinguent aquesta enfermedad, avui en dia la gran majoria d'animals que tenen, per exemple, aquesta enfermedad viuen una qualitat de vida excepcional i moltes vegades inclús moren per altres problemes.
Ens has parlat d'aquesta processionària tan horrorosa. Les paparres han arribat ja o encara no?
Les paparres i les puces no és que hagin arribat, sinó que no han marxat.
No han marxat mai.
No han marxat. No han marxat. Hem de pensar que aquests animals, a partir dels 15 graus, ja estan actius. I és una cosa molt important que hem de tenir també inculcada dins, que és que no podem deixar de prevenir i de tractar el nostre animal contra puces i paparres durant tot l'any.
Molt bé, doncs ja ho saben, recordin, eh?
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs amb el nostre agraïment al Centre Verd, que ha fet possible aquest programa, al igual que el Col·legi de Veterinaris de Girona, i per descomptat en el dia d'avui el nostre veterinari de capçalera, en Xavier Barnils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Et deixem perquè tens molts animals, molts gossos, molts gats, molts conillets, cobaies, en fi, tens multitud que t'estan esperant.
Me'n vaig cap a la clínica.
Molt bé, doncs molta sort i feliç cap de setmana.
Gràcies.
Fins aviat. Realment. Baby, baby, baby.